Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars de l'actualitat d'aquest dimecres 11 de gener amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. L'Screaming Festival opta al millor premi de millor festival als Ameripolitan Music Awards 2017.
Està considerat com un dels certaments més importants dedicats al rock and roll dels anys 50 i en aquests premis ha de competir amb altres festivals que es fan als Estats Units i que estan prou consolidats. Parlarem avui amb Carlos Díaz, que és l'impulsor de l'Screaming Festival.
La CUP considera xocant que la proposta original del pressupost del govern català no inclogui partida d'inversions per l'Hospital de Calella.
El regidor de la CUP a Calella, Jean Catà, recull la idea llançada a través de Ràdio Calella pel tinent d'alcaldia Josep Torres, on demana que tots els partits polítics han de fer pinya per aconseguir més diners per l'Hospital Calellenc. Avui en parlarem sobre aquesta qüestió amb la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cristina Gómez.
Més coses, l'Ajuntament de Pineda de Mar reclamarà al Ministeri de Foment un estudi tècnic per poder reconstruir de manera definitiva el passeig marítim molt malmès per la llevantada del 19 i el 20 de desembre.
Segons l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, el problema s'ha agreujat, ja que amb l'última llevantada la zona malmesa s'acosta fins la via del tren.
La Generalitat destinarà 700.000 euros a reparar els danys dels aiguats que van caure a poblacions del Baix Maresme el passat mes d'octubre.
És un dels acords adoptats ahir pel govern català i que té per objectiu reparar les lleres fluvials perquè recuperin la capacitat de desguàs en cas de ruixats importants.
El proper mes de febrer, d'aquí a un mes aproximadament, sabrem si finalment l'Screaming Festival es fa amb el premi al millor festival als Ameripolitan Music Awards 2017. Dolors.
Com dèiem, està considerat un dels millors certàmens més importants dedicats al rock and roll dels anys 50. En aquests premis ha de competir amb altres festivals que es fan als Estats Units i que estan prou consolidats, com el Nashville Boogie o el New England Shake Up. Els Ameripolitan Music Awards estan impulsats pel músic texà Dale Watson i des del 2014 reconeixen a totes aquelles persones, empreses també, que treballen en el foment del rock and roll, des de cantants fins a locutors de ràdio, passant per festivals. L'Screaming, recordem-ho, va néixer a Calella fa 19 anys, s'ha anat consolidant com un dels certaments més importants que es fan al territori. A l'edició del 2015 el públic assistent era de 26 nacionalitats diferents. Els guanyadors, que s'escolliran a través de votació popular, es donaran a conèixer el mes de febrer durant una gala que es farà al Paramount Theater d'Austin, a Texas.
Doncs sí, avui en parlem amb el responsable de Toro Records, que és l'empresa organitzadora de l'Screaming Festival, amb Carlos Díaz. Benvingut, Carlos.
Hola, bona tarda.
Què és el que representa per l'Screaming aquesta nominació?
Bueno, principalment per nosaltres és un reconeixement, no? Tenint en compte que els premis estan celebrant als Estats Units, que és on ve la música que ens inspira, no?, pel festival.
I, a més, i crec que teniu una competència forta, no?, perquè són quatre festivals més que estan nominats a la mateixa categoria, tots que es fan allà, als Estats Units, i que estan prou consolidats.
Sí, bueno, els premis es podien considerar els Grammys de la nostra música. Llavors hi ha diferents categories, des de solista d'un estil determinat fins a discjòqueis i festivals. I, bueno, és la primera vegada que entra a les nominacions un festival que no sigui dels Estats Units. Sí. Mm-hmm.
L'Screaming entra en aquesta nominació com a certamen internacional. És un festival que se celebra a casa nostra, però que, de fet, el seu públic és també molt internacional, i ho deia, amb 26 nacionalitats diferents en els assistents de l'última edició d'aquest Screaming. El tenim molt a prop, el tenim, sembla, com molt de casa, no?, però té una repercussió internacional i ho demostra el fet d'aquesta nominació, Carlos.
Sí, sí, de fet, durant els anys més durs d'aquesta crisi que hem patit, el festival s'ha sustentat per l'assistència d'estrangers. Això, clar, s'ha anat difonint la manera que tenim de fer les coses, com el que aporta també la ciutat de Calella, i ha anat creant molta expectació fora de les nostres fronteres.
És aquesta persistència, aquesta constància, també suposo que la qualitat artística del festival el que posa en valor aquesta nominació.
Sí, això ha sigut fundamental. Hem de tenir en compte que tenim molta competència i que és molt més fàcil per qualsevol altre país d'arreu nostra que organitzar un festival d'aquest estil musical, no? Perquè hem de tenir en compte que la majoria d'artistes són de fora del país. Llavors, suposa, és un hàndicap per nosaltres.
Les votacions s'han fet a través de la pàgina web d'aquest certamen, d'aquests Ameripolitan Music Awards. El resultat es donarà a conèixer aquest pròxim mes de febrer en una gala, com dèiem, que es farà a Texas. No sé si ja teniu els bitllets contractats per viatjar-hi.
No, sí. Sí, hi hem d'estar. No, nosaltres no pensem que guanyarem, però el fet d'haver estat nominat ja és suficient per nosaltres, la veritat.
Més tenint en compte, com tu deies, és que podríem considerar-los com els Grammy de la música, no? De la música més popular, aquests Ameripolitan Music Awards pel que fa al rock and roll, no? Aquest gènere musical que vosaltres esteu fomentant i impulsant aquí, des de Calilla.
Això és, sí.
Això donarà, en el cas que finalment aconseguiu aquest premi, aquesta distinció, donarà un plus més per l'edició d'aquest any, Carlos?
Sí, nosaltres, a veure, com treballem en un estil musical que és molt minoritari, hem d'aprofitar qualsevol tipus de promoció que podem tindre, no? I això és un plus molt, molt gran, sí. Uh-huh.
Heu començat a treballar el cartell d'aquest any, d'aquest 2017?
Sí, de fet, des de l'octubre passat ja estem, ja està la pàgina web online i ja tenim moltes reserves. El cartell està també, ja s'està publicitant i ja estem en marxa, sí.
Vinga, quins seran aquests caps de cartell, Carlos, per aquest 2017?
Doncs mira, com que si fem en totes les edicions, tenim un artista original dels anys 50, que es diu Art Adams, és contemporani de Elvis Presley, que ja rondant els 80 anys. I després teníem Robert Gordon, que és un artista que de New York, que va triomfar a Europa al final dels anys 70, amb aquest famós Rockabilly Boogie, que sonava a tot arreu. I després tenim molts artistes de les diferents dècades fins avui.
A banda sens dubte del cartell, no? Dels grups i dels cantants que porteu aquí a l'Screaming, no sé si un d'aquests punts forts que té l'Screaming pels assistents és també tota la programació que hi ha al voltant del festival, aquestes activitats a la platja, també les exhibicions, no? de cotxes que es fan. És un dels atractius, aquests plusos, no? De vacances a la platja i de rock and roll, no? Que publiciteu vosaltres.
Exactament, això és el que ens ajuda a nosaltres a competir amb altres festivals com el nostre, no? El nostre festival fet a London no seria el mateix que fet aquí a Calella.
Per tant, hem de témer que en cas de ser premiats en aquest certamen, Calella pugui tenir competències i s'us pugui treure de la nostra ciutat i portar cap a una altra població, com ja havia passat, de fet, i va haver uns quants anys que l'Screaming no es va poder celebrar aquí a Calella, fins que vau tenir l'oportunitat de trobar un emplaçament com és la sala polivalent de la fàbrica.
Bueno, això va ser una cosa puntual i va ser més qüestió de logística que no de competència en si, uh-huh, de la localització, no? Per nosaltres, ara mateix, com Calella, no n'hi ha res, la veritat. Hem de ser clars.
Doncs, Carlos, gràcies avui per haver compartit aquest temps i molta sort pel... Crec que és el 15 de febrer, oi?
El 15, sí.
El 15 de febrer. Doncs molta sort i, en cas de que guanyeu, doncs ho explicarem aquí a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Ràdio Calella, actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La CUP considera xocant que la proposta original del pressupost de la Generalitat no inclogués partida d'inversions per l'Hospital de Calella, malgrat els reiterats anuncis de millores al finançament del centre anunciades repetidament per la conselleria.
El regidor de la CUP a Calella, Jean Catà, ha recollit la idea de les paraules pronunciades ahir pel tinent d'alcaldia Josep Torres, on demanava que tots els partits polítics fessin pinya per aconseguir més diners per l'hospital. Ha explicat que la seva formació ha entrat al registre del Parlament una transaccional de l'esmena presentada pel PSC, que l'ha criticat amb aquestes contundents paraules.
L'esmena dels socialistes es queda absolutament fregant, sota el meu punt de vista, fregant el ridícul. Literalment, l'esmena dels socialistes en aquests pressupostos diu que el govern de la Generalitat, dins les disponibilitats pressupostàries per l'any 2017, preveurà inversions i millores a l'Hospital de Calella. Punt i final. Clar, això no compromet absolutament a res, això són paraules buides, això és absolutament per cobrir l'expedient. Això no és partir-se la cara per l'hospital de la nostra ciutat. I bé, doncs en aquest sentit nosaltres en fem una esmena, aquesta mateixa esmena, i en aquesta esmena hi detallem concretament amb una feina que hem fet. Doncs hem parlat directament amb la gerència de l'hospital, hem parlat amb el comitè d'empresa de l'hospital, hem parlat amb diferents treballadors de diferents sectors de l'hospital i de tot plegat doncs hem fet un document que en detalla les inversions necessàries per aquest 2017.
Doncs bé, la CUP té clar que l'Hospital de Calella necessita 2.500.000 euros per cobrir les necessitats més urgents. Dins d'aquestes n'han detectat les que sí o sí són imprescindibles i extremadament urgents, diuen. Per això, a la seva esmena transaccional demanen una inversió pel 2017 d'un 10% del total necessari, 250.000 euros d'aplicació immediata que serveixin per solucionar problemes que la CUP troba inadmissibles a urgències i també al servei de cirurgia ambulatòria.
És imprescindible una remodelació i un ampliament, una ampliació del servei d'urgències de la ciutat. Ja s'ha fet una permuta d'uns terrenys municipals, vull dir, està encaminada d'alguna manera, és viabilitzar això no és difícil, només és qüestió de posar-hi diners, tampoc no masses. I hi ha un altre tema que seria la unitat de cirurgia major, ambulatòria. Hi ha problemes seriosos perquè hi hagi instrumental quirúrgic adequat en les intervencions. És a dir, estem en aquest punt, en el punt pràcticament de que no hi ha bisturins a l'Hospital de Calella. I això és així. I això s'ha de dir tal qual perquè és que és així.
Catà ha comentat, per exemple, que es necessita 500.000 d'euros per renovar el sistema informàtic i 1.500.000 d'euros per obres i instal·lacions. Ara per ara, però, demanen que es destinen aquests 250.000 euros per solucionar els dèficits principals, contradits pel fet, diu, de poder demanar només aquesta xifra.
Jean Catà ha comentat que el seu partit ha exposat també a l'alcaldessa de Calella aquesta esmena transaccional que presenta la CUP al pressupost de la Generalitat i que Montserrat Candini s'ha compromès a fer les gestions oportunes perquè pugui ser acceptada per Junts pel Sí. I ara estem en disposició també de parlar amb la regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cristina Gómez. Benvinguda a l'Info Migdia. Oh.
Bon dia, moltes gràcies.
Comparteix vostè la visió i la preocupació que expressen des de la CUP? Són contundents sobre la situació de precarietat que es viu a l'Hospital de Calella?
Bé, jo diria que el nostre hospital presenta un seguit de necessitats i que tenim diferents nivells de prioritats a l'hora d'actuar respecte a aquestes necessitats. Jo crec que això és una diagnosi que compartim, no? I que a ningú se li escapa que les dificultats per fer front a totes les necessitats que tenim doncs també són moltes i que fa molt de temps que tenim, no? Per tant, jo crec que la diagnosi sobre i la preocupació és compartida. Hem tingut ocasió de parlar-ne també, no?, en un plenari municipal on vam parlar justament del tema de la situació de l'hospital i, per tant, crec que des del punt de vista de la diagnosi, la preocupació, com deia, doncs bé, és compartida tant pels grups polítics com, penso, per bona part de la ciutadania, no? Ara bé, dit això, a mi el que m'agradaria destacar és que, bé, d'una banda, em sembla que la notícia que vosaltres heu recollit, no?, deia que la CUP, en aquest sentit, ha quedat sorpresa perquè no els dona compliment a algun dels anuncis que s'ha fet des de la conselleria. Jo em pregunto quins són aquests anuncis, no? És a dir, quan s'afirma d'aquesta manera i es fa una frase d'aquest tipus, jo sí que escoltava la notícia que llegíeu i em pregunto quins són aquests anuncis. En tot cas, això és una pregunta que em faig, no sé si teniu resposta. I d'altra banda, hi ha diferents plans, com deia, no?, diferents necessitats i diferents línies de priorització.
Uh-huh. Ara vostè parlava, regidora, d'aquesta aprovació per part del ple de l'Ajuntament de Calella de fer aquesta permuta de terrenys amb la corporació, que això doncs facilita i aplana el camí per aquest projecte d'ampliació del servei d'urgències. Creu, no sé si que des de Calella s'ha fet tot el que calia fer i que ara seria el Departament de Salut a qui li tocaria moure fitxa, i no sé si des d'Esquerra Republicana a Calella fan alguna petició directa al Departament.
A veure, jo i el que nosaltres defensem, i a mi m'agradaria dir, aquest tema penso que té moltes cares, no?, i en podem parlar des de molts punts de vista, però per nosaltres, i aquí és el que intentaré explicar ara, no?, el tema se centra de la següent manera, és a dir, tenim dos nivells d'actuació. Tenim un primer nivell que té a veure amb el pressupost ordinari i amb les despeses de gestió ordinàries de tot el consorci, és a dir, de tots els centres que depenen d'aquest consorci. I aquí m'estic referint a totes les partides i tots els diners que destinem a pagar despeses corrents bàsiques, a pagar els treballadors i treballadores, a pagar els proveïdors, que en definitiva són els subministradors de totes aquestes coses que necessitem, bisturis i la resta de subministraments que necessitem per fer funcionar l'hospital. I això s'emmarca dins la discussió dels ingressos i les despeses que tenim en relació al pressupost ordinari. Per tant, per nosaltres, el primer que hem de garantir és que aquest pressupost ordinari estigui cobert i que busquem el màxim equilibri en el que són les despeses i els ingressos que tenim dins del consorci. Per tant, aquesta és la primera línia d'actuació i és el que a nosaltres ens preocupa en primer lloc. És a dir, crec que políticament és molt llaminer començar a parlar de millores extraordinàries, de plans de xoc o actuacions que... Ho dic perquè a l'hora de fer la llista, fins i tot parlant amb els propis responsables i de la gent que s'ocupa de la gestió diària, no?, i que està a la línia de comandament del consorci i que coneix perfectament les necessitats que hi ha en els diferents centres i també en el nostre hospital, parlant amb aquesta gent, clar, podríem fer una llista molt llarga de necessitats, com dèiem, i parlant amb els professionals, nosaltres també hem parlat amb professionals, evidentment, i també som usuàries del nostre hospital, no? Jo en primera persona també soc usuària i també veig, i també vaig a urgències quan s'escau, i per tant també percebem un seguit de necessitats. Ara bé, jo el que aquí reclamaria és que també sapiguéssim posar cada cosa al seu lloc. Una cosa és parlar de, i com deia, garantir i millorar i optimitzar la gestió del pressupost ordinari, que prou feines tenim per garantir aquesta gestió del pressupost ordinari, perquè tenim una càrrega important de despeses i, per tant, això s'ha d'equilibrar amb els ingressos que tenim. Per tant, la nostra primera línia i el nostre primer focus d'atenció és en aquest nivell i, evidentment, això no és incompatible amb demanar a treballar conjuntament millores extraordinàries. En la línia, per exemple, doncs el que ja s'ha apuntat, però a mi el que no m'agrada és entrar en aquest debat de la rumorologia o d'intentar a veure qui pot fer una proposta més atractiva o ara, com que estem parlant a nivell parlamentari del pressupost i, evidentment, tothom és legítim que presenti les esmenes que cregui oportunes, dic perquè estem empesos en aquest debat o ens arrosseguem, no?, del debat i de tot el que es deriva de... el que s'està discutint, el que es discutirà en comissió i en plenari al Parlament de Catalunya. Per tant, em sembla bé, però el que no m'agrada és que entrem en aquest cercle de rumorologies, no? És a dir, el departament, i nosaltres també hem parlat amb el departament i amb el nostre grup parlamentari, i per tant, el departament està fent ingents esforços per intentar, com deia, millorar tot el que té a veure amb el pressupost ordinari a Calella i arreu, amb tot el que té a veure amb noves planificacions de partides, de plans de xoc, d'inversions extraordinàries, com podria ser en el nostre cas també, i alhora millorar tot un seguit de criteris de gestió per fer més eficient i eficaç la gestió del model sanitari en general. I, evidentment, això també té unes concrecions en el nostre consorci i en el nostre hospital. Per tant...
Sí, regidora, no sé, per ser una mica concisos, en aquest cas vostès des d'Esquerra Republicana a Calella comparteixen aquesta visió de que cal reforçar el finançament, partides, incrementar la partida que es destina en el centre hospitalari i a la corporació en general per poder fer front a aquesta despesa corrent, en aquesta despesa ordinària al marge de futures inversions.
Això com un primer estadi, com un primer, com una primera prioritat. Ho dic perquè, clar, el que no em sembla just, ni crec que s'ajusta a la realitat, és que estiguem parlant o que el debat el centrem en si hi haurà noves inversions o si no, que tant de bo hi sigui, i nosaltres també, per la part que ens toca, estem treballant i volem i desitgem que totes les millores que es puguin aconseguir a nivell, doncs, en un pla extraordinari, ja sigui a nivell d'urgències o en altres aspectes que ens semblin conjuntament i conjuntament amb tots els treballadors i amb totes les persones que gestionen el nostre hospital, doncs, les millores que creguem, i evidentment amb el departament, doncs necessàries per tirar endavant i fer un salt qualitatiu en relació a l'oferta sanitària que estem oferint i a les necessitats sanitàries que tenim com a població. Això és imprescindible i està molt bé que ens hi dediquem, i nosaltres, com deia, doncs també hi estem treballant. Ara bé, em sembla injust i que s'ajusta poc a la realitat que només centrem el focus en aquesta banda i descuidem que estem fent uns esforços, i crec que tots els professionals també estan patint aquesta situació, i totes les persones que estan gestionant el consorci i especialment també el nostre hospital, doncs estan fent molts esforços per poder quadrar el pressupost ordinari, que això vol dir, com deia, doncs pagar els treballadors, pagar els proveïdors, per poder, no, garantir els subministraments i el funcionament ordinari. Per tant, penso que està bé parlar d'aquest segon plànol de més no, de possibles noves inversions, etc, i l'ambició ha d'haver-hi i ha de ser sempre, diríem, no? Però sí que m'agradaria també, com a mínim, no descuidar, i com deia, per nosaltres en realitat també és un primer tema que ens sembla imprescindible abordar des del màxim realisme, intentant doncs tocar de peus a terra i intentar també ser el màxim de sensibles amb la gestió real que s'està portant a terme avui i amb la situació real que estem tenint a terme avui.
Senyora Gómez, vostè deia no s'ha de fer joc polític amb un tema com aquest, el de la situació de l'hospital. El que sí que es desprèn del que hem sentit aquests últims dies de representants de partits és certa decepció, no?, pel pressupost que s'inclou en el projecte de pressupostos de la Generalitat per la corporació, que es mantingui el pressupost tenint doncs aquesta percepció doncs unànime, no?, de la situació d'infrafinançament, i que no es faci un petit esforç per la corporació com es fa, sí, per altres consorcis hospitalaris del país.
És que jo crec que deduir que no hi hagi un increment de recursos nets, diríem, en el fet de que no hi hagi una voluntat real de millora de la situació, jo no hi estaria del tot d'acord, no? És a dir, com deia, entenc i la confiança és absoluta envers la gent doncs que està gestionant a dia d'avui el consorci, torno a dir, i per tant les necessitats estan detectades i no tinc cap tipus de dubte, cap ni un, que ni per una banda ni per l'altra s'estalviaran esforços per intentar millorar i incrementar quan s'escaigui doncs la dotació financera de cara al nostre hospital i al nostre consorci. Per tant, crec que hem de ser optimistes una vegada més, i el missatge que hem de llançar a la ciutadania és aquest, justament, no?, de que els esforços s'estan fent, de que la voluntat hi és, i de que en cap cas hi ha ni abandonament, ni deixadesa, ni el departament està mirant cap a una altra banda. Estic convençuda que entre tots, això sí, hem d'empènyer i que, per tant, serem capaços de mica en mica anar millorant la situació que tenim, que, com deia, doncs fa molts anys, no?, que fruit doncs de la crisi i de determinades circumstàncies doncs han fet que segurament no estiguem allà on ens agradaria tots plegats estar des d'aquest punt de vista, però que el missatge crec que és d'optimisme i de que entre tots hem d'aconseguir tirar endavant això, deixant al marge doncs les estratègies més polítiques, no?, i aquest intent a vegades doncs de visualitzar-nos o de fer un pas endavant intentant doncs fer anuncis o declaracions que penso que en definitiva ens aporten poc.
Doncs queda entès, avui a l'Info Migdia també hem volgut recollir l'opinió, la visió d'Esquerra Republicana sobre aquest tema que està centrant l'actualitat a casa nostra aquests dies, com és la situació de l'Hospital de Calella i la seva dotació pressupostària. Moltíssimes gràcies, Cristina Gómez, per haver atès la trucada de Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i també per la feina que esteu fent. Gràcies.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
L'Ajuntament de Pineda de Mar reclamarà al Ministeri de Foment un estudi tècnic per poder reconstruir de manera definitiva el passeig marítim molt malmès per la llevantada del 19 i 20 de desembre.
L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, s'ha reunit aquest dimarts amb la diputada socialista al Congrés, Lídia Guinart, ha anunciat que faran una triple petició a Foment. D'una banda, que s'elabori un estudi tècnic per tal de reconstruir amb garanties i de manera definitiva el tram de passeig que va quedar malmès pel temporal de desembre i que la reparació es pugui fer abans d'aquesta Setmana Santa. Segons Amor, el problema s'ha agreujat, ja que amb l'última llevantada la zona malmesa s'acosta ja fins la via del tren.
Cada vegada que hi ha llevantada, doncs, patim i a vegades doncs, amb poca conseqüència, però la veritat que aquesta última ha estat molt greu, no? Fins i tot s'han portat part de la urbanització del passeig marítim, no? I el que estem veient és que cada vegada més doncs s'apropa a les vies del tren i per tant, doncs entenem nosaltres que és un tema estructural, és un tema molt més important del que pot ser arranjar un tros de passeig marítim, sinó que aquí hem d'intentar buscar una solució definitiva.
L'Ajuntament de Pineda també demana una actuació per eliminar el pas soterrani sota la via al final del carrer Santiago Rossinyol i construir un pas més segur i ampli que permeti eliminar en un futur el pas a nivell de l'estació. L'Ajuntament de Pineda ha fet els primers treballs al tram malmès pel temporal, però encara queden 200 metres de carril bici que s'han de reconstruir després que el fort tonatge del temporal va desfalcar, enfonsar i arrossegar les lloses de formigó.
I el govern català destinarà 700.000 euros a reparar els danys dels aiguats que van caure poblacions del Baix Maresme el passat mes d'octubre. És un dels acords adoptats ahir pel govern i que té per objectiu reparar les lleres fluvials perquè recuperin la capacitat de desguàs en cas de ruixats importants.
La partida la portarà l'Agència Catalana de l'Aigua procedent del seu fons de contingència. Ho farà el Consell Comarcal del Maresme. S'actuarà al terme municipal de Cabrils, on es reconstruiran els marges esllavissats i s'estabilitzarà el nivell de la llera del torrent Roldós. A Cabrera de Mar es refarà un mur d'escollera de la riera de Gell i es protegiran els talussos d'un quilòmetre de la riera de Cabrera, mentre que a Vilassar de Mar es refarà un mur de contenció al tram de Can Vives. Els desperfectes es van ocasionar els dies 12 i 13 d'octubre a partir d'un episodi de pluges molt importants. A Cabrils, per exemple, van caure més de 80 litres per metre quadrat en només mitja hora.
I abans del temps us diem que el Tribunal Suprem ha donat llum verd a l'ampliació de Mataró Park, que prèviament havia denegat la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat d'acord amb la llei catalana de centres comercials. El Suprem ha anul·lat la delimitació de la trama urbana consolidada de Mataró que impedia el creixement de la instal·lació comercial i que es va aprovar l'any 2011.
El Suprem atén així el recurs presentat per l'operadora del centre comercial General de Galerías Comerciales, que planteja una ampliació del Mataró Park sobre uns terrenys que són ara zona verda. No obstant això, seria necessari que el consistori mataronín aprovés una requalificació. És en aquest sentit que l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote, ha precisat que la sentència del Suprem no suposa un automatisme i que, en tot cas, des de l'Ajuntament es defensarà que la ciutat mantingui el seu equilibri històric entre el centre comercial i el que és la zona de comerç de proximitat dins el centre de la ciutat.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà, Emili.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
El temps de les properes hores ha estat dominat bàsicament per l'ambient assolellat aquí a la comarca. En presència d'alguns nous prims aquest migdia, però seran poc importants. El vent del nord ha impedit que aquesta passada nit les temperatures hagin baixat gaire. Tot i així, és un vent que accentua la sensació de fred, especialment cap a la costa del Maresme Nord i també a la serralada litoral, on bufa amb una mica més d'intensitat. En canvi, cap al sud de la comarca, les temperatures doncs, s'han mantingut molt semblants a les d'ahir. Pel que fa a les màximes, esperem que puguin pujar una mica, cap als 13, puntualment als 14 graus, amb vents que seran fluixos, com a molt lleugerament moderats, com ja hem dit, de component nord aquest matí, i aquesta tarda giraran cap a Garbí, també moderat, a bona part de la costa de la comarca, amb una situació marítima que aquesta tarda ens portarà maror a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'esperen alguns núvols, passaran primers, poc importants, i el més destacable és que tindrem vent de l'oest-sud-oest que farà pujar les temperatures, sobretot pel que fa a les mínimes a la costa i a la serralada litoral, i les màximes pujaran arreu amb valors que poden arribar tranquil·lament als 16 o 17 graus durant les hores centrals del dia.
Fins aquí l'Info Migdia. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa edició migdia, i a partir de 7:45, com sempre, l'Info Vespre, amb Oriol, Leo i Marmir, amb totes les notícies de Calella. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Bon dia.